el públic, els artistes, els que ens vàrem poder acompanyar dels mitjans de comunicació, el propi equip, ho vàrem viure d'una manera diferent. Un festival per nosaltres significa una expressió de personalitat pròpia, una atmosfera, i en el cas d'un festival de Pasqua que parla molt de música i d'espiritualitat, doncs també comporta això, aquest recolliment, aquesta intimitat, que està allunyat de l'estiu, l'estiu a la Costa Brava. Sabeu que és una eclosió, doncs, de música en viu fantàstica, és un moment de trobada més social. En canvi, la Pasqua, no?, et porta aquest recolliment que ens va agradar, ens va reconciliar tant l'any passat, i per això podríem parlar de que és un model de festival més especialitzat que el nostre festival d'estiu. No és una especialització total i absoluta, però si veieu les dosis de les components, doncs, i aquest any encara més, perquè les Vespres de Tenebres formen part d'aquest corpus essencial. L'any passat vàrem celebrar un concert molt especial amb cantoria, amb Tomàs Lluís de Victòria, i vàrem tenir clar que voldríem que aquella experiència repetís cada Divendres Sant, des d'un punt de vista de l'experiència musical. Vàrem pensar que, com que l'amic Joan Magraner li rondava pel cap amb el Francesc Prat, doncs aquesta idea de fer unes Vespres de Tenebres, doncs vam tenir clar que eren els primers pretendents amics a tirar-los els tejos perquè s'unissin en aquesta causa, en aquestes imatges que tindrem cada any de les Vespres de Tenebres, en un diàleg entre la tradició, la música eterna i la música actual, i en un diàleg amb la contemporaneïtat. Joan Magraner ja va estrenar a Peralada el 2019, prepandèmia,
sí, 19,
els diàlegs de Tirant i Carmesina en el claustre del Carme, i forma part de les essències del que Peralada vol ser, de donar finestra, ser una plataforma, seria la nostra missió, als compositores, compositors del nostre entorn. I per tant va ser un encàrrec molt, molt fàcil i,
sí,
i va venir rodat.
Sí, sí.
Això vol dir que en les properes edicions tindrem nous encàrrecs de posar amb una mirada actual aquest format de les Vespres de Tenebres, i per tant bàsicament això en aquesta... En aquesta introducció, en Francesc Prat també hem tingut el goig de col·laborar en moltíssimes ocasions, Legió, Maria Hinojosa, tenir a Pau Codina és un autèntic privilegi, i per tant pensem que això, que els que gaudirem d'aquest espai tan íntim, d'una experiència tan especial, doncs serà un moment memorable i de vells records. Mm. Moltes gràcies als qui els
Joan,
pares.
Sí, sí. Bueno, jo només reiterar les gràcies també al festival per apuntar-se i per animar-me a fer-ho. Ja, perquè és això, és el que ha dit l'Oriol, és una peça que feia molt de temps que tenia en ment. Més que la peça, els textos i l'experiència aquesta de les Tenebres del Divendres Sant, i el veure que es feia al festival de Pasqua, aquesta idea que teníem amb el Francesc de fer alguna cosa amb la Gio, que també fos vocal, i amb el Pau també, amb el Pau Codina a part, també de fer alguna cosa per ell una mica més gran, va ser com de cop i volta totes les coses es van posar a rodar juntes, i al final ha acabat sent una obra que ja veureu, que és molt personal, no és una recreació d'unes lliçons de Tenebres antigues, sí que em serveixo de diferents referents antics, històrics, de la tradició, però al final ha acabat sent una obra molt meva, tant per la forma, abans ho dèiem, no? Les Tenebres tenen tres parts, cada una amb cinc motets, aquí són tres parts, però cada una amb quatre motets, perquè vaig trobar que així tenia per la meva part més equilibri, però després també hi ha moltes referències, moltes coses, molts textos que són part de les coses que a mi em commouen, com per exemple la inclusió de dos poemes de Setmana Santa, però moderns, de Blai Bonet, i que és un poeta del qual fa molt de temps que m'hi moc per dins i tenia ganes de posar-li música, però també pel que fa als intèrprets. Són gent amb que no només els solistes, sinó també molts dels músics que estaran en l'orquestra, en realitat no és una orquestra, sinó és un conjunt més de solistes. També coneixen de fa molt de temps la música, ens coneixem personalment, hi ha tot aquest punt de poder anar una mica més enllà del que es fa habitualment. I després això, l'espai, que jo quan assajàvem ja els diàlegs i tot això, sempre anava a veure aquesta església i de dir, ostres, jo aquí vull acabar fent alguna cosa perquè és meravellós, tant només de, ja només de l'esperit que té per dins, i finalment serà amb això, per tant, estic molt, molt content.
Bueno, primer de tot, agrair el festival, poder fer aquest viatge, que ja l'hem començat i fa por de lo amunt que corre. També agrair a l'Auditori de Girona que ens permeti fer la puesta a punto aquí. Va molt bé poder tenir aquest espai per treballar tranquils, per pensar molt. Ahir va ser molt bonic l'assaig, perquè va haver-hi molts moments de no només fer música, sinó pensar la música. I és un luxe que ens doneu per a l'Ada i a l'Auditori de Girona poder-ho fer. Jo estic encantat de fer... Ep, sóc jo? No. Que t'ha de fer amb tu, Joan, és la vuitena peça que et faig ja, entre ells el diàleg de Tirant, i des de la Gio hem tingut sempre molt clar que tenim moltes ganes de, naturalment, de fer gran repertori, però també fer nou repertori o adaptar repertori a noves formes d'expressió, noves formes d'emoció dels nostres temps. I per aquesta vinculació personal que hi ha amb el Joan, doncs, era com molt normal que ens trobéssim i és fantàstic. I estic molt agraït en nom de la Gio, però també en nom personal meu, de que ens hagis fet aquest regal. Hi va haver un parell de moments, realment, creieu-me, de quan vam fer el Benedictus, i a la primera lectura, com una mena de silenci, i abraçades. En sèrio?
Sí,
és a dir, és una intimitat de l'assaig, però va ser un moment de dir Déu meu, per què m'heu abandonat, al contrari.
No ens ha abandonat.
No ens ha abandonat, ens ha vingut. Ets tu? Ah, no. I una cosa que també volia, arrel de una miqueta també, jo crec que hi ha una cosa molt bonica també en la teva obra, però també en la idea de les Vespres de Tenebres, que és que ahir ho comentàvem també amb els músics, no? No cal ser creient per entendre el sofriment d'un home. I en els teus textos que has estriat tenim, per exemple, en el Caligavero, en el Lobos Omnes, o vosaltres que camineu pel carrer, no sou capaços de veure el dolor que jo sento? Això està posat en veus de Jesucrist, no? Però quantes persones ens creuem una mica pel carrer i potser estan dient el mateix? Mm. Ens estan dient el mateix. Que no veieu el que pateixo? I hi ha l'altre també que també ho volia dir, és quan Jesús crida Déu meu, per què m'heu abandonat? Qui no s'ha sentit mai abandonat en algun moment a la vida per alguna situació concreta? Llavors, ahir ho dèiem, és a dir, més enllà de que creiem en el fet cristià, més enllà de que tinguem una ascendència catòlica, apostòlica, romana o protestant, el que sigui, estem parlant del sofriment d'un home, estem parlant del sofriment d'un fill de l'home, no un fill de Déu. I jo crec que tu ens ajudes, la teva música ens ajuda una miqueta això de dir, d'acord, estem parlant d'aquesta persona que fa 2.000 anys va fer allò i encara avui ens torba quan comencem a pensar en ell, però no estem deixant de fer del relat d'una persona. I jo crec que això, ostres, que doneu la possibilitat de fer aquest viatge, jo crec que és molt d'agrair.
Absolutament contemporani.
Sí, exactament.
Sí.
Sí, tu.
Si hi ha algun dubte.
Sí. Comencem amb Joan Magraner, però tindrà continuïtat. Sí, durant unes edicions.
Sí,
durant unes edicions ho estem planificant així. I m'he oblidat de dir a l'introducció que la cloenda del festival és la visita de Versalles, solistes de l'Orquestra i Cor de l'Òpera Royal de Versalles, on hi haurà un mirall amb l'inspiració que Magraner té de Couperin, per Couperin, perquè hi haurà moments de les Vespres de Tenebres de Couperin, i després hi ha un programa Charpentier que també. Llavors, és molt bonic que divendres viurem l'expressió magraner i dissabte anirem als orígens i a part de l'inspiració, això ho explicarà millor el Joan. Per tant, aquesta edició ens ha sortit molt temàtica a Vespres de Tenebres. Sí. No sé, crec que val la pena que el Joan...
Sí, això té a veure amb la cosa, no només la inspiració musical, sinó també pràctica de la meva peça. I és que les lliçons de Tenebres de la tradició francesa són per dues veus en general i un petit grup d'acompanyament. I això és la base de la meva peça. També són dues veus, tot i que en aquest cas és una que canta i l'altra és una veu sense paraules, que és el Pau Codina al cello. Però estan tractats els dos com si fossin dos solistes vocals i després el grup que els segueix. És a dir, és una peça més de tradició barroca francesa, com serà el cas del que sentirem aquest diumenge.
Dissabte,
exacte. I no tan polifònica, però sí que té els seus moments també de polifonia, que justament són els que es guarden per al protagonisme dels 10 músics de la Geosimfonia. Són com una espècie de motets sense paraules en què prenen tot el protagonisme.
Perdó, que el Casti volia preguntar.
Sí, no, justament adreçada a tu, no te demano allò fer una memòria historicista, però no deu ser molt freqüent que un compositor contemporani afronti un tema com aquest. No sé dir-te des de quan potser no hi havia nous Vespres de Tenebres de nova autoria.
El text o parts dels textos sí que s'ha utilitzat, perquè la base són les Lamentacions de Jeremies. No sé si ho coneixeu, però és un text increïble i molt, molt corprenedor. I això sí que s'ha utilitzat, però és veritat que com a idea de fer això concentrat en unes vespres, que és el que seria, es pot fer dijous, divendres, dissabte, sant, cadascun té els seus motets respectius, sí que és una cosa que va tenir molta oclusió, sobretot a Itàlia i a la península ibèrica en el Renaixement. Tenim això, Tomàs Lluís de Victòria, però també Cristóbal de Morales, a Itàlia fins a Carlo Gesualdo, però també Lassus, Orlando di Lassus, també. I després molt a França més tard, en el barroc. Això que dèiem de François Couperin, Charpentier, sí, són els més coneguts, però n'hi ha bastant. I a partir d'aquí entrem una mica més de... No? Per exemple, potser pel divendres sant pren més protagonisme en el període clàssic les set darreres paraules. És curiós com canvia una mica l'enfoc. Però jo trobo que precisament pel que explica les Lamentacions de Jeremies i això que deia el Francesc i l'Oriol, que és una cosa molt, realment molt actual, finalment, ho pots dir d'una manera... Estem encara allí, no? Són les persones al centre, i trobo que és bonic de recuperar-lo i d'anar-lo donant voltes i donar l'oportunitat que cada compositor hi aporti la seva visió també. En el meu cas serà això, amb aquests textos també moderns, amb parts que no seran cantades, bastant eclèctica a nivell formal, o sigui, hi ha moments que toca tothom, però hi ha, per exemple, dos fragments en què toca el cello, el Pau Codina sol, perfectament, o sigui, sol completament, o moments més recollits de només 5 músics i la Maria Hinojosa. O sigui, és una obra molt, molt flexible, molt esponja en aquest sentit de diferents coses.
Perdona, com que s'estan registrant.
Això deia que el fet que tu fa temps que ho tinguis al cap és perquè és un tipus de música que t'interessa especialment per l'esperit que desprèn, o vull dir,
sí, sí.
Què és el que...
Sí, allò és perquè és música que feia molt de temps que m'estimava molt, especialment certes versions, per exemple les de Couperin, això, doncs, la Montserrat Figueres amb el Savall, això és d'aquells discos insuperables. I llavors això fa molts anys que, ostres, dius, això, hi ha molta música aquí. I més recentment, quan els anys que vaig estar a París van fer unes vespres precisament, però quasi bé golfes nocturnes, fent totes les de Gesualdo, que són com 3 hores i mitja, al Refectoire du Louvre, i ho van fer tot seguit, a la 1 de la nit començava, i va ser una experiència realment, això deu fer 4 o 5 anys, molt forta. Llavors tot això va anar acumulant com per que em tingués moltes ganes de dir-hi alguna cosa també. I tot això se sent dins la partitura. Fèiem broma a vegades amb el Francesc, ara mentre se l'anava estudiant, que aquí surt aquesta frase de Lobos Omnes de Pau Casals, fins i tot. Però coses que han sortit de manera espontània, o sigui, no estan pensades. O algun eco de Couperin, però que és quasi bé literal, però en canvi no està copiat de la partitura, sinó simplement perquè aquelles paraules em portaven el gir que li va donar Couperin, perquè les tinc molt, molt dins. És simplement això.
Els ressons francesos de Joan.
Sí, sí.
Afloren d'una manera o altra.
Sí, sí.
És molt interessant aquesta proposta, el que preguntava, de dir, és a dir, aquesta música que va ser tan central en una època, com és avui? A què ens interpel·la avui? Per això abans he fet molt èmfasi i tu has reafirmat amb el tema de avui, no? Contemporani, què vol dir? És a dir, avui, al segle XXI, com veiem Jesús, com veiem Déu, com veiem l'espiritualitat, com vivim la Setmana Santa? I això té un resultat musical, té un resultat emocional, té un resultat experimental. I tornar-hi, això ho hem parlat moltes vegades també amb el Joan, com tornar a reviure certs rituals, inclús, la idea del ritual, que moltes vegades sembla que el ritual sigui una cosa... Què és el ritual? Com s'afronta el ritual? Què vol dir un ritual del 16 al 21? I això ha sigut un tema que n'hem parlat, és a dir, el ritual. I hem cuidat molt que la nostra posta en escena, el ritual, sigui molt clar. El ritual dona estructura. El ritual dona espai per tu poder desenvolupar una emoció i en certa manera poder-la controlar. És com portar el compàs, que el que permet és que aquí al mig es mogui l'emoció. No? I això també volia posar en èmfasi aquesta idea. De cada cop i volta dius, hi ha coses del segle XVI que ens serveix, ens van molt bé avui en un discurs contemporani.
Sí, és el que ha dit l'Oriol al principi del recolliment. Crec que aquesta aposta d'anar... Suposo que més o menys tots els compositors aniran cap al mateix, potser algú sortirà cap a una altra banda. Però aquesta idea d'oferir un moment de recolliment, de reflexió, de que passin poques coses però que en canvi en el microscopi estan passant moltes, és una cosa que ens pot, que és molt necessària el dia d'avui, de posar-nos tots en comunió en una església i escoltar una cosa que és pura reflexió, pur recolliment.
Hi ha moltes formes de pregària, no? En certa manera. Què és la pregària al segle XXI?
Sí, anar a un concert està molt a prop. Jo almenys crec que és així, allò del... Que dius, no, la cosa... I que no vol dir anar a dormir allà al concert, sinó que és tot el contrari, és anar a intentar connectar amb una cosa que està per sobre de nosaltres, de tots, eh? I al final que és, i l'important és la música, l'experiència que en traurem.
Bueno, és aquesta idea de que si dos amics o tres amics es troben, ja hi ha Eucaristia, no fa falta que transformem el pa, és un pensament molt luterà, però és una mica aquesta idea. Doncs per pregar igual n'hi ha prou en recollir-nos, escoltar, i és una manera de trobar-te a tu mateix, no?
A mi m'agradaria preguntar, a veure, sense conèixer la matèria sonora, òbviament és difícil parlar sobre el tema musical, no? Però completant una mica la intervenció que ha fet abans el Xavier, potser el referent contemporani més recent a nivell del que és la música religiosa, almenys amb una certa espiritualitat, seria potser l'Arvo Pärt. Jo també, però a mi em sembla que estàs més parlant d'altres tipus de referències, d'Orlando di Lasso, de Couperin. Hi ha un intent de crear alguna mena d'un espectre neobarroc o vols crear un llenguatge més propi? En fi, si pots...
Clar, no és, sí, és molt interessant i sí. És justament el que he estat reflexionant molt. No és neobarroc, jo he parlat moltes vegades amb el Tirant, crec que era molt clar també, de la influència de Monteverdi i de l'òpera barroca, però no és tant una recreació, però sí que agafar-ne l'esperit. I és cert això que has dit, potser amb exemples com Arvo Pärt o aquí més a prop un Bernat Vivancos, en què sí que potser afrontarien la cosa del recolliment com molt més meditatiu. Jo en el meu cas té un punt, un pèl més teatral, en el bon sentit, en el sentit de precisament d'accentuar el factor humà de l'experiència, que no sigui tant una mena d'entrar en una cosa més celestial, més allunyada de nosaltres, sinó precisament d'anar a furgar en el nostre interior, i en aquest sentit és molt barroc. I precisament aquesta idea del barroc és algo que els darrers temps m'estic posant molt, també, no només en música, que això és tot un pensament que està desenvolupant també ara des de fa uns anys en Pere Jaume, que és de tornar a posar el focus en el barroc també des de la nostra cultura, la catalana, perquè sembla que a finals de l'edat mitjana i això entrem en una espècie de decadència i no, el país és ple de barroc esplendorós i molt, molt curiós, molt de fet de fusta, molt propi, que trobo que té molt a veure a més amb la meva música, que té un costat aspre i incisiu bastant, que és bastant persistent en tota la... amb els seus moments de calma, no patiu que tindreu els moments. Abans el Francesc parlava del Benedictus, que és un dels moments així com punt màgic de la peça, però en té d'altres que són tot el contrari.
Ah, sí?
Bé, i això que estava dient abans, no? Que sense tenir accés a la matèria musical és complicat abordar el tema directament. Però aleshores crec que hem de recórrer una mica les típiques preguntes periodístiques, sense intenció de que siguin incòmodes, però jo entenc que això es tracta d'un encàrrec de Peralada, per tant entenc que ha d'haver-hi una exclusiva durant un temps prudencial, però la partitura està feta, ja tens uns intèrprets. Imagino que més tard seria, hi hagi opcions de tornar a presentar l'obra, no sé si vols.
Però clar, es podria fer.
M'avanço, no hi ha una exclusiva. Tenim el goig d'haver fet l'encàrrec i de fer l'estrena absoluta, i ho hem parlat amb la Gio en algun moment, tant de bo si uneixin companys de viatge i tant de bo la setmana que ve es pogués escoltar, eh? Vull dir que en aquest sentit no som patrimonialistes, al revés, que un esforç així s'ha de gaudir al màxim.
Sí, ja va passar amb el Tirant, que s'ha d'agrair molt també del festival, que s'intenta com crear l'espurna de coses que després puguin volar soles. I aquesta peça al final no deixa de ser una peça estàtica, o sigui, perfectament de concert. Sí que hi ha el punt especial de fer-ho en aquesta església, i també la música està pensada per aquest punt de ressonància també, però és una obra que pot funcionar perfectament de concert. O sigui, és un concert, l'únic aquí tenim la gràcia que hi afegim tot l'embolcall de l'església del Carme i tot el que significa el festival, per exemple, per la gent que estigui des del primer dia o això, és un viatge també que és interessant de fer.
Sí, amb això el Joan hi fa referència, ens agrada molt que en aquest inici de generar una tradició de venir a Peralada a viure la Pasqua, tenim ja algunes persones que han agafat tots els concerts. I això vol dir que viuran un festival és celebració, és una narrativa i és viure amb intensitat doncs una sèrie de propostes, i ens agrada que no només hi ha el públic que ve a tastar algunes propostes, sinó que hi ha un públic que volem que vagi creixent, doncs que ha decidit venir a passar els 3 dies a viure la programació. Llavors, això per nosaltres té tot el sentit, no? És un viatge, no?
I sí que és veritat que aquest any té molt d'unitat barroca, això serà interessant, tot té referència, perquè fins i tot Granados té aquest punt més abarrocat que no... Sí, sí, però fins i tot així funciona.
Per alguna cosa havia de ser.
Sí, sí.
Si tenim un micro... Més.
Ja no és de l'edició de Pasqua, sinó de l'edició d'estiu. Ens pots actualitzar una mica com està el tema de les obres, si seguirem a l'església?
Sí.
O...
Ja varen dir que aquest estiu era a diversos espais del recinte del castell, i jo crec que serà al voltant de l'estiu que podrem explicar ja el projecte que està caminant de l'auditori, i quan hi haurà un calendari definit i precís. Per tant, aquest estiu ho presentarem amb la Ruth i la Laia, estem treballant per fer-ho a finals d'abril.
Toquem fusta.
Però vull dir, serà com l'any passat. Eh?
No, serà més ampli. Hi haurà diversos espais. Guanyem algun espai en relació a l'edició passada, i és un festival amb una musculatura notòria. I ja dic, estem treballant per poder-ho fer públic a finals d'abril. Passat el festival de Pasqua ens invoquem per tancar
tots els detalls. Qui no descansa ningú mai.
Perquè s'havia fixat una data per estrenar una òpera, no era l'Aïda aquest any?
Sí.
Vull dir, això es podrà fer?
No, aquest any no, necessitarem la casa gran, però és un projecte que està allà, està viu. Molt bé, doncs si no hi ha res més us deixem continuar amb els assajos. Gràcies per acompanyar-nos. Us esperem divendres sant, no podeu fallar, a les 11 de la nit a l'Església del Carme. No us ho perdeu, realment. I la Ruth recorda que a la sortida hi haurà un bunyol amb una copa de cava de perlada esperant-nos.
Molt bé, molt bé.
Moltes gràcies. Bona Pasqua.
Bona Pasqua.